Comença la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la trobareu a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast. Benvinguts al Ningú no és perfecte. Què hi ha més mortal i terrorífic que Freddy Krueger, Jason Voorhees o Michael Myers? Això es devien preguntar als responsables de Final Destination. La resposta és clara, la personificació de la mort. En aquest especial de Final Destination començarem en com es crea la saga i analitzarem curiositats i dades de producció de cadascuna de les pel·lícules amb les nostres morts preferides i veient quines han estat les aportacions que ha fet cada pel·lícula en el cànon. Avui us acompanyen, massa a prop d'un camió de troncs, en Jacint Casademont i en Francesc Morales, qui us parla en la presentació i direcció del programa, l'Ignasi Arbat. Vull recordar-vos que us podeu subscriure i escoltar tots els programes a iVoox, també a Apple, Amazon, Spotify, YouTube i a Patreon pels mecenes. En la web ningunoesperfecte.cat trobareu els canals de podcast i el blog amb crítiques de cinema. A les xarxes ens trobareu a Instagram, Twitter, Facebook, Threads i Blue Sky. Si ens voleu explicar qualsevol cosa, un correu electrònic. ningunoes@outlook.com. El viatge pel fantàstic d'aquesta setmana el farem vigilant molt a prop el nostre entorn perquè la mort no faci de les seves. Comencem! I aquesta setmana un programa d'aquells que ens fa molta il·lusió, que hem tingut a l'agenda durant molt de temps i ara arriba una nova entrega d'aquesta saga i és el moment adequat per fer-lo. Estem parlant d'un programa integral dedicat tot a la saga Destino Final, Final Destination. Hem de dir que el gravarem amb dos blocs, tot i que vosaltres no us enterareu perquè serà un sol programa. Ho dic més que res perquè les referències, si fem alguna a la sisena pel·lícula, en aquest primer bloc, que serà el més gran, encara no l'haurem vist, però quan vosaltres escolteu ja la ressenya de l'última pel·lícula, farem un viatge en el temps que vosaltres no notareu. Avui tenim, jo diria que, a dos grans fans d'aquesta saga, m'atreviria a dir. Per una banda, en Jacint Casademont. Què tal, Jacint? Com estàs?
Home, doncs content i amb ganes de no morir de manera rocambolesca durant aquesta estona.
Serà complicat, eh? I en Francesc Morales...
Hòstia, que... en un moment m'ho
poses. No, ho dic perquè en Francesc, que també suposo que hem fet tots aquest exercici, no?, de veure les pel·lícules. És veritat que després de veure totes les pel·lícules de la saga de cop, t'agafa la paranoia, veus qualsevol cosa al carrer i ja el teu cervell comença a pensar coses, eh? O no és així?
Sí. Hola, què tal? Com que he hagut de fer una marató perquè no les tenia fresques, les pel·lícules en absolut, doncs encara estic paranoiat quan camino per algun carrer o vaig en cotxe i veig el típic semàfor aquell penjant dels carrers americans, allò que va fent el nyigui-nyogui. O la típica persona que creua de cop i volta, no? I no te l'esperes i vaja, a la mínima ja estic a la que salto.
Sí, de fet era una de les pretensions dels creadors de la saga. Si voleu, comencem ja pel principi. Comencem amb la primera pel·lícula, que és en la que segurament ens entretindrem una mica més de temps. I got this feeling. This weird feeling. How are you doing? The plane could explode! It's not a joke! It's not a joke! We get thrown off the plane all because Brownie has a bad dream? I saw it. The plane! It's gonna blow up! It's gonna blow up! Because of you, I'm still alive. Doncs comencem ja amb Final Destination, Destino Final, pel·lícula de l'any 2000, que sorgeix d'una manera molt divertida, Jacint. Vaig pensar directament en tu. Jo ja... aquesta anècdota ja la sabia, però és d'aquelles coses que oblides. I és que la idea original sorgeix de Jeffrey Reddick, que era un senyor que no era ni guionista, però volia dedicar-se al món del guió, I fa això que als Estats Units es diu un spec script, fer un guió de mostra perquè la gent vegi que tu ets capaç d'escriure un guió, no és un guió que t'hagi encarregat ningú, i de quina sèrie havia de pertànyer Destino Final, Jacint?
Doncs Expediente X. I sí, sí, és el que tu dius. Molta gent diu, no, és un guió descartat d'Expediente X. No, en cap cas. És això el que tu dius. Quan tu ets novell als Estats Units, dins el món de Hollywood, el que fas és, perquè vegin que tu ets capaç d'adaptar-te a qualsevol estil i de més, doncs agafes i escrius un guió d'un capítol d'una sèrie. Ja saps com van les sinergies dins de la sèrie i tu simplement especules què podries fer. Ell va enviar el guió a través del seu agent, ràpidament van dir que no els interessava ni el fitxaven, però aquell guió sí que va interessar, i va interessar concretament a dos directors guionistes de la sèrie que ja estaven més que consagrats, que són dels primers directors fetitxe que va tenir la sèrie, i persones de confiança, Chris Carter, creador d'Expediente X, que també els va utilitzar per donar el tret de sortida a una altra sèrie que és mítica i molt oblidada, que és Millennium, i aquests sí que van dir, hòstia, aquest guió té moltes possibilitats i se'n podria fer una pel·lícula.
De fet, el guió es deia Flight 180, i el personatge principal d'aquest guió, el de Devon Sawa, era el germà de Mulder, no? O sigui, la idea venia més o menys, així havia de transcórrer la història. Una història que se li ocorre a Jeffrey Reddick volant...
Que tots sabem que no existeix el germà de Mulder.
No, diria?
No. Val. Hi ha la seva germana, la Samantha, que és la que va desaparèixer abduïda, però no té cap germà ell.
Clar, clar, en aquest cas doncs tenia un germà que se'l devien treure de la màniga. Segurament, llavors, això si hagués acabat a la sèrie l'haguessin canviat per alguna altra cosa, no? Però bé, la idea original era aquesta. Total, que el Jeffrey Reddick estava volant a Kentucky i va llegir la història sobre una dona que estava de vacances i que la seva mare la va trucar i li va dir «No agafis el vol de demà, que tinc una sensació molt dolenta, terrible!» I aleshores aquesta senyora doncs li va fer cas, no va agafar l'avió i aquell avió resulta que es va estavellar, no? Aleshores, Jeffrey Reddick comença a pensar, no?, aquesta idea, i si se suposa que aquella persona que no va pujar l'avió hagués de morir? I a partir d'aquí doncs és quan escriu aquest guió. I des de New Line Cinema, una empresa en la qual hi treballava doncs un amic seu, li suggereix que faci un guió per un llargmetratge i que s'oblidi doncs de la idea d'Expedient X, no? I finalment és així com sorgeix un New Line Cinema que encara doncs estava a les beceroles perquè encara no s'havia estrenat El Senyor dels Anells i era encara la companyia de Freddy Krueger, vull dir que era això New Line Cinema abans que la compresa.
Freddy Krueger, que just un any o dos abans havia estrenat també Blade i alguna cosa... Home, a veure, New Line no era una major, ni molt menys, però, hòstia, sí que dins el món del fantàstic i del terror eren les marques més potents que podies trobar-te. Just també a l'època que es feien la competència amb Dimension Films. O sigui, aquestes dues eren les dues grans marques, com ara tenim Blumhouse i tenim, entre cometes, A24 i alguna més, doncs aquestes dues eren les grans. I també es va descartar molt el guió per Expediente X pel seu pressupost, perquè era una bogeria per a una sèrie de televisió assumir tot això, destruir tot un avió de manera tan espectacular com volien que fos.
Bé, total, que New Line compra el tractament de guió de Reddick, el contracte per escriure aquest esborrany de guió, que presenta doncs això, la mort com una força invisible, i aquí, Francesc, hi ha una cosa que és la influència Scream a la pel·lícula, perquè el guió original estava pensat que els protagonistes eren adults, però no ho són.
Sí, és no només la influència de Scream, sinó hem d'emmarcar aquesta pel·li i la saga que provocarà després com a part d'aquesta reinterpretació de l'Slasher, que ja havia començat parlant de Freddy Krueger amb el nou malson de Krueger, que és quan passen bàsicament dues coses. El gènere es reflexiona a si mateix, és molt postmodern, en aquest sentit, quan Scream parlant de les regles que s'han de seguir, o el nou malson de Freddy Krueger, quan tu veus com el guió s'està escrivint i el que un escriu en el guió va passant al relat, no? I les pel·lis de Freddy Krueger han existit en aquella realitat. Això per una banda. Per una altra banda, tenim productes en els quals l'assassí és bastant més complex. En aquest cas, l'Slasher, el senyor Slasher, per entendre'ns, és la mort mateixa. ja no és un senyor emmascarat que et persegueix amb un ganivet per fer-te coses, sinó que és una mica més vaga, cosa que després veuríem a It Follows, anys després. Això és el que marca aquest nou tipus de slasher, i és precisament aquest any 2000.
I hi ha una altra cosa, no? Perquè és veritat que l'slasher convencional, la clau està en saber qui morirà, aquí qui morirà, no, ja ho saps, sinó és com morirà, no? És la gràcia.
Exacte.
De fet, la pel·lícula va jugant sempre a mostrar-te una sèrie d'elements i el resulta que al final aquests elements no són, sinó és un que ha aparegut de sorpresa al final, no?
Però deixeu-me també ser dolent. També hi havia una sèrie documental, que segur que recordeu tots, que és exactament això, que era Mil maneres de morir.
Sí, sí, sí.
Que és de l'època. O sigui, jo crec que sí que van aprofitar molt això, la tendència d'Expedient X, que també més la tendència d'Scream, i un programa en televisió que era Com pot morir la gent de manera recargolada, i van dir, és que és el moment de fer una pel·lícula així.
Correcte. I la vam encertar. De fet, ells també el que volien aconseguir és l'efecte tauró, no? Jaws, de Steven Spielberg, però amb els avions, no? És a dir, la gent tenia por d'entrar a la platja, doncs el que volien aconseguir és que la gent agafés por a agafar un avió. Jo he de confessar que moltes de les vegades que pujo en un avió me ve l'escena de l'Àlex a l'avió intentant que els seus companys surtin. Ho sento, per mi ho ha aconseguit, més que tauró, eh? No sé si és perquè em va enganxar, doncs, a l'època que em va enganxar, i l'altre, doncs, ja és diferent, però sí, sí, vull dir que...
I amb els troncs, amb els troncs també.
És que anava a dir, a mi em fa més por l'escena dels troncs que la de l'avió.
Sí.
La primera està molt bé per molts motius, però els troncs, aquesta sí que em fa por.
També. Bé, total, que un cop acabat el guió, incorporem adolescents a conseqüència de l'èxit d'Scream, que estàvem parlant ara fa un moment, es contracta a dos guionistes, que són James Wan i Glenn Morgan, que són els que reescriuran el guió original que presenta Reddick. De fet, Reddick està acreditat no només com a guionista, sinó amb Story By, i de guionistes doncs, tenim els tres, Wan, Morgan i, en aquest cas, Reddick. Si no sé si voleu afegir alguna cosa més de la producció, comentem ja el cas protagonista, que per mi potser seria de totes les entregues de la saga el més interessant.
No, sí, podem saltar per mi a la trama, perquè la producció tampoc té gaire interès. El que és curiós és que també es va rodar, em sembla que era Canadà,
sí,
o la zona de Vancouver, sí. Curiosament també com a Expedient X,
Expedient
i li
X.
Dona un look molt Expedient X a tot plegat.
Sí, després concretarem alguns llocs de rodatge perquè és interessant, no? Dit això, el càsting, sobretot en els que són protagonistes principals, el personatge d'Alex Browning, que està protagonitzat per Devon Sawa, que venia l'any 99 de fer Idle Hands, que és aquesta pel·lícula de terror adolescent, i hem parlat diverses vegades amb tu, Francesc, El Diablo Metió a la Mano, que jo crec que som els únics a Catalunya que reivindiquen aquesta pel·lícula, no? Hi ha més gent...
No, perdona, som legió, som uns quants... Home, perquè jo mateix, el meu col·lega, en Víctor Passanau, és fan absolut
Home,
també de la pel·lícula.
En Víctor ja ho donava per suposat, també.
Sí, que som uns quants que ens va marcar, més que res perquè Telepizza et regalava l'UVHS i me'l vaig tragar mil vegades.
Jo la vaig veure al cine, imagineu-vos. Vull dir, era molt forofo de... I, bueno, vaig veure... I de fet, encara quan veig el personatge de Daredevil, penso, dic, bueno, no, el que fa de Foggy... Penso, tu vas començar amb El Diablo Metió la Mano, no? Vull dir que... bueno, no, és veritat, no va començar aquí, ja havia fet les pel·lícules de Mighty Ducks també, no? Però bé, és igual, vull dir que és tota aquesta època. I Devon Sawa, doncs, ell explica que... Bueno, venia a fer Casper, no? Que també és una pel·lícula que ell va fer amb 17 anys, l'any 1995. Devon Sawa era un folre de carpetes d'aquests típics, no? Adolescent, guaperes, etc. Ell ja tenia 21 anys quan va fer El Diablo Metió la Mano, 22 ja devia ser quan va fer aquesta Destino Final, i deia que no hi havia gaires coses bones per la seva edat, no? I que li va sorprendre molt el guió d'aquesta sèrie. Ara, doncs, ell no ha deixat el gènere de terror fantàstic, el veiem a la sèrie Chucky, i m'ha sorprès molt una cosa que no m'havia donat, evidentment, que suposo que l'alta definició fa que li vegis els grans a la cara, no? Perquè és veritat, quan veig el cinema estava passat... Bueno, no hi havia tanta definició, i ara li pots veure els grans a la cara, el Devon Sawa, amb efervescència ja final d'adolescència total.
Què està fent ara? No està a punt de treure alguna cosa de terror?
Sí.
Jo el segueixo a Instagram i sí que està... Bueno, últimament està comentant bastanta cosa. També hem de tenir en compte que en aquest moment estan ressorgint totes les sagues de terror que vam veure als 90, perquè ha tornat Cielo que hicisteis, torna Scream, torna Leyenda Urbana, El Diablo metió la mano també, torna Destino Final, o sigui que tots els actors d'aquella dècada que han quedat molt oblidats tenen un despertar bastant interessant.
Ja era hora, molts teníem el moment, eh? Teníem ganes de que ressorgir de 90, fins i tot a propi Scream, no? que és veritat que s'ha anticipat o va ser de les primeres d'aquest ressorgiment, però aquesta nova de Scream tornarà altra vegada a portar la tornada a tot el cast original supervivent. Ali Larter, que és l'altre nom important, també una actriu dels fans del gènere que se'ns va quedar, venia a fer Varsity Blues l'any 99 amb James Van Der Beek, el protagonista de Dawson Crece, tornarem a parlar de la sèrie d'aquí un moment, i Paul Walker, i es va fer famosa, jo diria, sobretot arran de la sèrie Herois del 2006, que aquí vam poder veure per TV3, i també Resident Evil, que va fer un munt de seqüeles de la saga, amb Mila Jovovich al cantó.
No sé, jo no puc amb aquesta actriu, em cau tan malament. O sigui, aquí a la pel·lícula no encaixa per enlloc, però és que sempre fa la mateixa cara de que sembla que li pengi la mandíbula i els ulls, que em posa molt nerviós, no puc amb ella.
I bé, els altres dos actors ben coneguts també de la saga que tenim aquí eren Shane William Scott, que venia a fer de Stifler a American Pie l'any 99, que fa el personatge de Hitchcock. Bueno, hi ha aquestes referències, no? Alex Browning és del director de Dràcula del 36 i Sean William Scott doncs, fa Hitchcock, Alfred Hitchcock, no? El director. I llavors Kerry Smith també, que és la cara coneguda aquí, que també venia a fer de Dawson Crece, en aquest cas un paper diferent. Aquí fa del típic assetjador d'institut de secundària i guaperes, no? Que era un paper que estava a les antípodes del que feia Dawson.
I Cocainoman, que són les coses que al reveure la pel·lícula més m'ha criat l'atenció.
Sí.
Que el personatge protagonista li diu deja la coca. I jo, estan dient que aquests nanos universitaris s'estan fotent coca...
No, universitaris, no, d'institut.
Bueno, no, últim any d'institut. S'estan fotent coca. No sé, jo aquesta pel·lícula és que la veig, no sé... És molt gamberra si la mires ara, molt més que en el seu moment.
Sí, inclús et diria la 2 i la 3 també.
Sí, sí, sí.
I llavors la gran estrella, no? Sempre quan fas una pel·li de terror necessites una institució dintre el gènere per fer un paper cameo secundari, i en aquest cas va ser el de Tony Todd, protagonista de Candyman l'any 92 i que va sortir en algunes de les seqüeles, no totes, malauradament l'actor va morir doncs, farà uns mesos, però sí que li va donar temps, encara que fos amb un càncer bastant avançat, a aparèixer a l'entrega de Bloodlines.
Que, si no m'equivoco, es van oblidar d'ell als Oscars.
Sí.
No? Va ser un dels oblidats.
Sí.
Juntament amb la noia de Buffy.
I també s'ha de dir que, curiosament, també va aparèixer Expediente X.
És que Expediente X són d'aquestes sèries que tots els actors que treballaven a Hollywood en nòmina d'algú van aparèixer allà. I per tancar el tema del càsting, una curiositat molt divertida és que Jeffrey Reddick, en principi, els papers principals que interpreten Dewan Sawa i Ali Larter els tenia pensats per Tobey Maguire i Kirsten Dunst. Estem parlant de l'any 2000. Seria l'any següent, el 2001, quan rodarien Spider-Man, que s'estrenaria finalment el 2002. O sigui, en aquest sentit, Final Destination es va anticipar a Spider-Man. I del rodatge que comentàveu abans, doncs bàsicament és això, l'illa de Vancouver, també van rodar a Long Island, de fet, doncs també van tenir uns certs problemes perquè Dewan Sawa estava rodant una pel·lícula que era de Guilty, Presunto Homicida, amb Bill Pullman, el Kerry Smith estava rodant Dawson Crece, per tant va ser com una mica d'encaix de diferents agendes, no? I hi ha escenes com, per exemple, el Memorial, l'escena al bosc, les escenes a París es roden a Victòria, hi ha les escenes addicionals a Toronto i San Francisco, i també s'ha de dir que l'aeroport, el JFK, no és el JFK, sinó és l'aeroport de Vancouver, no? Moltes vegades, doncs, Canadà, Vancouver, etc., tota aquesta zona s'assembla bastant doncs, a alguns paisatges, o Nova York, o Estats Units, etc., i moltes pel·lícules roden allà per incentius fiscals, perquè s'assembla molt al paisatge Estats Units, no? Sobretot de l'estat de Nova York i tot això, i resulta molt
home,
més
ja
econòmic.
Home, ja es veu, que l'aeroport no és el seu fitxer.
Bueno, però cola, vull dir...
A veure, es veu un aeroport molt petit.
Sí, més petitó, sí, però bueno, jo què sé, una terminal allò secundària...
Sí, sí, ben bé de pobres, perquè si no, ben bé de viatge final de curs, perquè si no, no m'ho explico.
Bueno, escolta, pot ser, eh? Ja t'ho dic. Si voleu, comencem, parlem algunes de les escenes que us cridessin més l'atenció d'aquesta primera pel·lícula.
Ah, no expliquem l'argument.
Ja l'hem explicat.
Home, estaria
no?
Bé,
bueno, no? Sí, bueno, va, què volem dir de l'argument? De l'avió, no? Comencem amb l'avió.
Bueno, sí, a veure, aquí hi ha un grup de nanos, no?, que se'n van d'excursió a Europa, que es viatja a final de curs, tot molt alegre i tal, però hi ha un d'ells que ja té pressentiments raros, però quan puja l'avió es queda adormit i ell no ho sap. I resulta que veu que...
L'espectador tampoc.
L'espectador tampoc. I veu que hi haurà un accident i que moriran tots i se'n van a vendre pel cul. I és molt espectacular i molt xulo. I què fa? Oh! Es desperta i diu, merda, això que he somiat. I diu, però bueno, és un somni. Però no, perquè el que he somiat està començant a passar. I diu, no. Comença a crear com un boig i total que ell i un grup d'alumnes, junt amb una professora, es queden a l'aeroport, perquè els de seguretat diuen, esteu muntant molt la merder, no convé, i l'avió, quan se l'aire, explota. Què passa? Que després la mort, que no la veiem perquè és, se suposa com una espècie d'ens intangible, els comença a matar, perquè tindrien que haver mort allà i no ho han fet. I a poc a poc els va matant amb coses quotidianes, que, o sigui, coses que podrien passar. No ve una assassina i mata, no, coses quotidianes. T'atropellen, et cau algú al damunt, ensopegues, pum, pum, pum. I està de putíssima mare, amics, perquè és l'argument més simple del món, però és que mola molt, molt, molt. I a partir d'aquí intenten descobrir per què van morint, amb quin ordre i de més. A més que la mort va deixant com pistes. Ha estat tot molt ben pensat.
I a banda d'això, és una cosa que comença a desenvolupar aquesta sèrie, que és les regles, no? És a dir, ells comencen a intentar deduir... Llavors veurem en les diferents pel·lícules com aquestes regles van canviant, que sorgeixen de noves, que es pensen que funcionen, però no. Aquí la gran regla, que aquesta sí que sembla que funciona i es repeteix en les altres pel·lícules, és que si tu a l'últim moment aconsegueixes saltar-te, la mort també se't salta a tu. I tu penses que te n'has lliurat. Però és que simplement això és una roda. És a dir, quan ha acabat la roda dels que tenien de morir, que a més us fan amb el mateix ordre, que aquesta és la regla, no? La mort torna altra vegada allà on, per segona vegada, no va poder matar aquella persona, no? I així
successivament. I per això sabem que la mort no és un funcionari, perquè fa la feina ben feta. I no para fins que ho aconsegueix.
Que dolent.
Gobierno d'Espanya. I és important esbrinar l'ordre correcte, perquè això és part una mica de la sorpresa. És que, clar, és que si comencem a analitzar una mica la saga, és bastant simple, massa simple fins i tot, perquè la mort, ja ho sabem, que no la podem esquivar. Vull dir, has d'introduir algun tipus de sal i pebre a la història i aquest element de sal i pebre és si es pot arribar a trencar totalment la roda o si realment coneixem l'ordre en el que hauríem d'haver mort i sempre hi ha algú que la caga, no? Resulta que, oh, no eres tu el següent, era l'altre el següent, i llavors algú l'acaba pringant normalment al final de la peli.
Clar, una de les característiques que també té aquestes pel·lícules és com es produeix la mort, que és una manera molt enginyosa i divertida i intenta ser inesperada, no? O sigui, la típica aigua que veus que va regalimant, o sigui, com actua la mort, perquè dius, l'aigua s'està comportant d'una manera que és impossible que físicament ho faci així, no? És com si la mort, una força invisible, empentés les coses perquè succeeixin d'una determinada manera. Alguna cosa més a la primera o saltem ja a la segona?
Segona. Volem troncs, volem fusta. A candlelight vigil to mark the one-year anniversary of the crash of Flight 180 will be held at 8 p.m. tonight at the Mount Abraham High School Auditorium. Hey, Kimberly, it's Dad. Listen, your car's leaking transmission fluid, so I want you to get it checked.
Doncs vinga, anem per Final Destination 2, la segona entrega. En aquest cas, doncs, va ser un èxit que la companyia, doncs, no s'esperava. Reddick, no?, que volia fer una seqüela, va respondre a la cosa tan positivament, volia ampliar la mitologia, no només explicar la mateixa història, però Wong i Morgan, director i guionista de la primera, no estaven disponibles. Per la qual cosa, New Line contracta un nou director, que era el director de la segona unitat i coordinador d'acrobàcies de la pel·lícula, el David R. Ellis, com a director, i contracta a dos coguionistes, Eric Bress i J. Mackie Gruber, que s'encarregaran de la pel·lícula, tornant, això sí, els productors, Craig Perry i Warren Zeit, de Zeit and Perry Productions, que també tornen en aquesta pel·lícula.
Curiositat, aquí
sí.
Es van tornant a les quatre primeres pel·lícules els directors, que és una cosa que a mi sempre em fascinava de petit, que semblava que ho tinguessin pactat de tu em fas les parts, jo les imparts.
Sí, fins que es trenca la cosa, eh? També.
Fins que es trenca, sí. Bueno, bueno, i es trenca per sempre.
Sí.
Perquè algú va patir un destino final.
Bueno, ho vols explicar ara?
Bueno, el David Reyes va acabar morint el 2012, era o així.
Però ja havia acabat, crec, tota la franquícia,
no,
de fet.
Mira, l'última 4, no, 2011, és la cinquena.
Sí, sí, la cinquena. Sí, sí, per això.
Podria haver fet més. Pobre.
Bé, en tot cas tenim un cast que ha de ser pràcticament nou. De fet, els dos supervivents, no?, que serien Devon Sawa i Eli Larter. Devon Sawa, doncs, no podia per temes d'agenda i decideixen estirar del personatge d'Eli Larter com a l'única supervivent que ha aconseguit sobreviure perquè es va ingressar en un sanatori. Aleshores es produeix una suposada mort fora de pantalla del personatge de Devon Sawa, perquè ens ho expliquen a la pel·lícula. Curiosament, li va caure un maó a sobre després d'estar 3 mesos tancat a casa seva. I ja, ja està, no? I se suposa que el personatge va morir. De fet, s'ha rumorejat moltes vegades, i en aquesta 6a entrega, Bloodlines, s'ha rumorejat que el personatge de Devon Sawa en realitat continua viu i que podria reemprendre el seu personatge, tot i que l'actor ha dit que ell no ha participat a Bloodlines, perquè la dinàmica de la saga és sempre fer-ho, doncs, amb nous actors, però que si algun dia el truquen per tornar, doncs, encantat de la vida.
Bueno, però ja sabem que el títol està donant bastantes pistes.
Sí, Bloodlines, sí, sí. Bueno, no, al final del programa, quan ja l'haguem vista. No sé, què ens dieu d'aquesta segona entrega?
Jo destaco, em sap greu, estic molt emocionat avui, jo només vull destacar dues coses. Un, que m'encanta el repartiment, o sigui, hi ha el repartiment i els personatges que els toca interpretar, perquè aquí es podria haver matat la franquícia repetint nanos adolescents, no. Aquí hi ha personatges de tot tipus, de tot tipus, i l'escena inicial, és que l'escena inicial és la cosa més simple de l'univers, però és que tots ens ha passat de tenir un camió que ens posa nerviosos al davant, I a sobre està dirigit de putíssima mare. És que és una escena que està molt ben feta. Per mi és superior a aquesta escena a Matrix 2 amb la carretera aquella merda, o Dos policies rebeldes 2. Aquesta escena està molt ben feta i no s'estalvia ni una gota de sang. Està genial. En trec el barret. La puc mirar 10.000 vegades. Aquesta la passaven a Neox, que a 2x3, no sé si els caps de setmana per la nit, i sempre que la veia em quedava enganxat només per aquesta escena. Ja està.
Però és curiós, eh? Estic completament d'acord amb el que dius tu. Aquesta escena és brutal i és de les millors de tota la saga. Però és veritat que contrasta molt aquesta escena amb tot el que ve després. És a dir, és tan bona que jo crec que la resta no acaba d'estar a l'altura.
Ja, és que és el que deia, aquestes premonicions, o com se li vulgui dir, inicials, són pràcticament curtmetratges dintre de la... Es poden mirar per separat. I moltes vegades tenen aquest... Bueno, jo diria que sempre tenen aquest to molt diferenciat de la resta de la peli.
Que, de fet, això que també deies tu, Jacint, és un dels grans canvis, i també sorprèn l'espectador, perquè tu t'esperes que repeteixi l'esquema de la primera, no? És a dir, en uns amics, no?, o companys d'institut, en aquest cas són 4 amics, no?, que van al cotxe cap de setmana, no sé què, etc. I de cop i volta, dels 4, 3 moren, i només sobreviu una, i dius, hòstia, això ja no és una pel·li de col·legues que tenen les seves friccions, no, és d'un grup de gent que no es coneix de res. Quan a la primera pel·lícula tots es coneixien, no? En aquest cas és els desconeguts que et pots trobar, doncs, amb una retenció típica d'autopista, que doncs, el cotxe davant, el segon, el tercer i fins a l'últim, i dius, i tots són gent diferent que no té res a veure una amb l'altra.
Li dona molta riquesa. O sigui, dins del que és una pel·lícula de terror de baix mitjà pressupost, però hòstia, et dona per jugar, perquè és el que dic, es podria haver convertit en PSIA en el Street i que cada nova pel·lícula un grup d'adolescents que surten més barat o bla 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 bla, però no, aquí t'aposten, jo que sé, és que només el personatge aquest que es fa milionari amb la loteria i tot això ja em sembla interessant, perquè no és el típic personatge que es pesa una pel·li d'aquestes.
I a més aquí li dona les voltes a les regles. No sé si recordeu que hi ha un petits canvis. És a dir, les morts no es produeixen en el mateix ordre, sinó es produeixen al revés. Que clar, perquè si s'haguessin produït al mateix ordre, la que és la protagonista hauria estat l'última a morir, i en aquest cas doncs és, vull dir, la primera a morir, en aquest cas és al revés. Serà l'última a morir, tot i que li hagués tocat la primera, no? És a dir, aquesta és la regla. I l'altra és la que tu incorporaves, Francesc, que és l'efecte dominó dels supervivents de l'accident, és a dir, els que van sobreviure al vol 180 i que amb les seves accions van fer que altra gent sobrevisqués, implica un efecte en cadena que farà que aquells que van salvar també entrin a l'equació i que també el destí final, la mort, els persegueixi i acaben amb ells. I llavors està el tema de la criatura, no? El fet de tenir un fill, el que això fa és, se suposa, trencar la cadena, no? És com aquesta regla de crees una vida, per tant, doncs, es trenca la cadena de la mort. Va, anem per la tercera. You have to tell me. You have to listen. Tell me who is sitting next to you on the roller coaster. Oh my God, Julie, are you all right? Final Destination 3, que en aquest cas ens n'anem ja al 2006. El cartell ja no enganya. Una muntanya russa, un Dragon Khan. I qui no ha pensat alguna vegada quan puja una atracció d'aquestes, ai, això com descarrili, estàs mort. I aquí es fan realitat els pitjors malsons, no? Que allò que t'ha de mantenir atrapat, no? Agafat de seguretat, peti, i resulti que t'hagis d'aguantar, que estiguis a molta alçada, que a sobre descarrili, o sigui, passa de tot. Què en podeu dir d'aquesta tercera pel·lícula?
A mi m'agrada molt. No sé, té alguna cosa, o sigui l'escena de la muntanya russa em sembla cool, em sembla bé, però té dos detalls que a mi m'encanten. El de la sala aquella Solarium em té fascinat. És que m'encanta aquella escena perquè m'encanta. I després el detall de les fotos.
Sí.
I aquests dos components per si sols ja m'aguanten tota la pel·lícula. Admeto que no té ni els millors actors ni les millors morts, però només per aquella escena i aquest component argumental de la investigació de les pistes em sembla genial, és que m'agrada molt.
Sí, les fotos també és fruit del seu temps tecnològicament parlant. És la moda aquesta de les càmeres digitals que encara no són substituïdes per la telefonia mòbil que vindrà, encara trigarà 4 o 5 anys a arribar, i el fet que es vegi algun tipus de senyal o referent a les fotografies que indiquen que algú morirà és clarament una referència a The Omen, a la profecia. Quan és un altre cop, una altra referència. Sí,
The Omen té un punt Final Destination, algunes de les morts. Sí.
Exacte.
Bé, de fet, aquesta pel·lícula és la primera en què Jeffrey Reddick, que havia estat el creador, ja no torna per aquesta tercera entrega, però sí que torna el director de la primera, que és James Wan, que va dir que, doncs, a diferència de la segona pel·lícula, que va estar molt lligada a la primera, havien dit doncs, que repetia el personatge de Lil Arthur, etc., doncs va imaginar la tercera com una seqüela independent amb personatges nous. De fet, no utilitzen cap dels personatges de la primera pel·lícula. Una pel·lícula que tenia un títol provisional que era Cheating Death Final Destination 3, no? Enganyant a la mort. No sé si ho he pronunciat bé en anglès, però sí.
Cheating.
Cheating Death. I a més havia d'estar rodada en 3D, no? Comença ja a explorar el 3D. És veritat, doncs, que estem a l'any 2006, encara no ha arribat Avatar, el 2009, que canviarà les regles del 3D, i el 3D que hi ha en aquell moment en cinema doncs és el 3D de tota la vida, és a dir, amb les ulleres aquestes, amb el filtre blau i el filtre vermell, vull dir, el que havíem tingut tota la vida, fins i tot alguna pel·lícula de Freddy Krueger que es va fer 3D alguns moments amb aquesta tecnologia. No havia arribat James Cameron amb aquestes noves ulleres. I en aquest cas, vaig passar una notícia, Francesc, perquè sé que aquestes coses a tu t'agraden. Ho dic perquè es va desmentir que aquest incident que veiem aquí a la pel·lícula fictícia hagués estat inspirat en un incident real que va passar en el parc de Disney World.
Sí, que no sé si és el que ara fa poc s'ha fet el judici o s'ha dictat sentència, perquè d'aquestes coses passen constantment, tampoc. Bueno, constantment.
A veure,
no, si no, és un no, ser dolent, a PortAventura, sí.
Sí, a PortAventura, estava pensant això. O sigui, pot passar.
És el Big Thunder Mountain, que aquest segurament si heu anat un parc Disney doncs hi haureu pujat, que és aquest típic tren de la mina que està a tots els parcs de Disney, i aquest incident va succeir el 2003.
Sí, a veure, inspirat.
A veure, va morir una persona i 10 ferits. Sí. És a dir, no és una cosa del nivell que veiem en aquesta pel·lícula, però sí que va sortir a les notícies i podeu trobar encara informacions.
Sí, bueno, i va passar, i la pel·li està feta després.
Una de les coses que incideix a la pel·lícula sobre aquest fet és que pujant a una muntanya russa fa que la persona no tingui el control i això provoca pànic i terror, no? I aleshores, a partir d'aquí, doncs, comencen a desenvolupar aquesta idea. Tu abans, Jacint, deies que potser no té el millor càsting, però potser té una de les actrius protagonistes més conegudes o que ha tingut una trajectòria més mainstream.
Avui en dia, sí.
Sí, no?
Bueno, a veure...
Avui en dia.
Digues el seu nom, però
sí,
com a actriu li podem tenir molt d'apreci, però la seva regularitat és nefasta. O sigui, mai aconseguir convertir-se en una gran actriu de Hollywood.
Estem parlant de Mary Elizabeth Winstead, que és la protagonista principal.
És molt fetitxe, això sí, però no té una carrera d'aquelles que diguis espectaculars.
Aquí fan una jugada curiosa perquè contracten a Mary Elizabeth Winstead i a Ryan Merriman, que havien estat els protagonistes de The Ring 2, la segona part, que també era el remake de les pel·lícules japoneses de Ringu, no? És a dir, agafen actors que havien sortit en aquelles pel·lícules i els incorporen en aquí, que varia doncs, de l'any anterior, justament, del 2005. Però ella, sobretot, doncs, sobretot es va fer coneguda amb Scott Pilgrim, que no deixa de ser una pel·li de culte, també, i més recentment doncs, l'hem vist a Ahsoka, dintre de l'univers Star Wars, que fa de Cara Syndulla, i és l'esposa d'Ewan McGregor, no? Que també amb diferents projectes d'Ewan McGregor els haureu vist tots dos junts.
I Dead Proof.
Sí, també.
I The Thing.
També. Bueno, té un currículum, però sí que és veritat que és un nom conegut, però que li falta blockbuster, no? Suposo que has volgut dir tu, Jacint?
No, o papers realment molt dramàtics que li guanyin una carrera. O sigui, no és una res Witherspoon, no és, no sé, qualsevol altre actiu que dius, hòstia, té una carrera. El que passa és que ha fet papers, sobretot molta cosa de gènere, que dins de la comunicant més nerdo sí que l'apreciem molt i l'estimem molt, però a la meva dona li dic, qui és aquesta? I em diu, jo què sé. El gran públic no la coneix, som nosaltres que la coneixem.
De totes les escenes que ens planteja la pel·lícula de morts, què us agrada més? Abans deies la del broncejat. Aquesta també és políticament incorrecta total, avui en dia. Vull dir que...
És una obra d'art. Jo, quan vaig veure... Un, em vaig enamorar. Dos, vaig agafar pànic a aquestes màquines.
Bueno, hi ha un plànol que és boníssim. És a dir, quan les dues noies han mort fregides, hi ha un fos que tu veus el plànol de les dues cabines que es fon i es transformen en els taüts en el moment del funeral de les dues noies. És que és brutal. Vull dir que la pel·lícula comença a agafar un punt d'ironia, també, no? La saga, vull dir, com li passa a totes les sagues, que les primeres són molt serioses i llavors van introduint comèdia negra, no?
Sí, i de fet les referències es disparen. Aquí el... La famosa escena aquella que es queden com mig atrapats en un drive-thru de McDonald's o no sé quina empresa de menjar ràpid, el camió de cervesa que els està a punt de matar és el mateix camió de cervesa, la mateixa marca que veiem a l'anterior peli.
Anem a la 4. We have to get out of here. We're all gonna die, all right? There's gonna be a crash. Have you lost your mind? You saw it before it actually happened. Quarta entrega que, com bé deies, Francesc, no es diu Final Destination 4, sinó es diu The Final Destination, no? És aquesta cosa de que, bueno, intentem fer com un reboot o li posem l'article D a davant perquè sembli una cosa nova, i arribava aquesta pel·lícula novament 3 anys després, a l'any 2009, amb efervescència d'Avatar 3D que estava a punt de sortir aquell any i que havia de canviar-ho tot. Però aquesta pel·lícula encara no estava preparada per al 3D d'Avatar, però es va, diguéssim, distribuir amb 3D, però amb les ulleres aquestes blaves i vermelles. Què me'n podeu
dir?
Que
no sé si... Que no sé si per al tema aquest del 3D o com està fet en general aquesta, no sé si està intentant competir amb So o la saga de So, perquè crec que una de les de So també és així, no? És una mica semblant amb l'ús del 3D. No recordo ara ben bé quina, perquè també les barrejo totes ja. No sé si esteu d'acord amb això.
Sí, jo t'ho podria...
És que aquest, bueno, això ha passat en totes les sagues de terror. Sempre té que haver-hi una entrega que és en 3D, i aquesta es nota molt forçada, totes les morts, perquè et vingui alguna cosa a la cara constantment. Que és, per mi és de lo pitjor que se't fa més pesat. La resta em sembla tot bastant potable. Però això del 3D tan forçat de tot et vingui a la cara, se'm fa cansino.
Sí, a mi també.
Perquè la premonició llavors és evident, la premonició. Fins ara sí. La premonició era... el vent que passava per no sé on, unes fulles o la finestra, ara se't fa amb animació, diguéssim, abans que passi.
És que aquesta peli...
Però ja has vist com morirà.
És la més dolenta de la saga. Fins i tot és avorrida, perquè les morts, és el que dius tu, són molt repetitives, són empalaments un darrere l'altre. A més, va molt ràpida la pel·lícula. Tinc la sensació que no hi ha guió i és un encadenat.
Són 80 minuts només.
Ja.
És molt curta.
Però és que no passa res, vull dir que apenes hi ha diàlegs, vull dir que tots són personatges cridant i empalaments un darrere l'altre. Vull dir, una pel·li que no té res en aquest aspecte.
Sí, però és el que dic. Aquesta, que pot ser la més fluixa, la més dolenta, perquè ja han vist les anteriors, però aquesta te la presenten directament en cines i segur que flipes. Perquè dius, hòstia, que original, no sé què, no sé quantos... No, el que passa és que la saga ja està molt explotada, no aporta res de nou. Totes intentaven aportar alguna
cosa. Sí.
Ja fos pistes per descobrir com m'ho dirien o qualsevol cosa d'aquestes. I aquesta és el bistec amb patates i ja està. No hi ha més. I te l'acabes menjant igual, eh? I a mi l'escena de les carreres, que vols que et digui, no crec que sigui la millor de les que hem vist... És entretinguda i és xula, és bastant espectacular. Que la resta de morts són repetitives i tampoc crec que ajudi gaire al repartiment, no. Jo d'aquestes que em quedo amb l'escena inicial i em sembla que és la del Saló de Bellesa.
Oh, la millor.
Que és super rebuscat.
És molt bona aquesta.
Aquesta m'agrada.
Aquesta te la compro. Sí. No
t'aguanta tota la pel·li, això.
No. Del cas que comentaves, tenim per una banda Bobby Campo, que és el protagonista. Llavors tenim la protagonista femenina, Chantal Van Santen, que és una actriu que en aquell moment no coneixia ningú, però que ha crescut amb el temps i ha arribat a ser una bona actriu. Perquè, clar, jo ara tinc el record de For All Mankind, no? de les tres primeres temporades, no? Que és la dona del protagonista... I a The Boys, no? Que també tenia un paper important i la recordo com... Bueno, crec que és una bona actriu. I la vaig veure aquí i vaig dir, hosti, quina actriu més dolenta. O sigui, m'alegro que durant aquests anys aprengués a actuar i... Però saps allò que la veia... A principi em va costar reconèixer-la, eh? Dic, hosti, aquesta noia jove, guapa, aquesta... Me sona molt, no sé on l'he vista, però... I llavors, hosti, sí, és la de For All Mankind, The Boys, i... Sí. Però és que interpreta tan malament a la pel·li que no la identificava, no? Perquè és que jo la considero que és una bona actriu.
I hi ha una altra cosa que voldria apuntar, que això no sé si ho vas apuntar tu al guió o és un apunt meu, que aquesta pel·lícula és la que està rodada a Nova Orleans, que això ja canvia una mica l'aspecte visual, i després que a la banda sonora tenia en Brian Tyler, que és un director bastant competent en bandes sonores.
Sí, perquè la compositora de la saga, que no ho he dit, que era Shirley Walker, va morir. I aleshores doncs, va haver-hi aquest canvi de compositor a la pel·lícula. Com bé deies, doncs, tot i que s'havia de fer a Vancouver, que és on s'havien rodat les tres anteriors, David R. Ellis va convèncer els productors de rodar a Nova Orleans per canviar una mica, no? De fet, la seqüència de l'inici de l'accident va ser filmada en el Mobile International Speedway a Irvington, Alabama, que no sé si en aquest cas tu, Francesc, que has estat vivint per allà, doncs coneixes. I el rodatge de la pel·lícula va començar al març del 2008, va acabar a finals de maig del mateix any i va haver-hi reshots inclús a l'abril del 2009 a Universal Studios de Florida.
Ja, no, a veure, jo no hi he estat, però sí, el tema de la NASCAR és superpopular a Alabama, a Carolina del Sud, a Florida, tota aquesta part del sud-est.
Que per cert, aquí, Jacint, el que tu comentaves abans també, James Wan havia de dirigir aquesta quarta pel·lícula, però estava ocupat dirigint una altra que es deia Dragon Ball Evolution, que potser molta gent ha oblidat que existeix aquesta pel·lícula. No, existeix, es va fer, es va rodar. Doncs anem a la cinquena.
You're not supposed to be here. You're supposed to die on that bridge.
A lucky few survive the disaster. Doncs va, anem a la cinquena, Final Destination 5, és l'última pel·lícula de la saga. En aquest cas, aquesta ens arriba el 2011, dos anys després. Havíem tingut pel·lícula cada 3 i aquesta és cada 2. Una pel·lícula que no sé si va ser exactament pensada com l'última, tot i que al final et pots arribar a pensar que era l'última. I és una pel·li que per mi passa bastant desapercebuda, que no té massa res especial, no estaria entre les meves favorites, però crec que té el millor final, no sé si de totes, però té un final molt bo que t'acaba revelant que en realitat la pel·lícula és una prequela, no? Que jo confesso que me n'havia oblidat i quan la vaig tornar a veure me'n vaig tornar a recordar i em vaig tornar a sorprendre per segona vegada.
I això és la bellesa de la bellesa.
I tant, o sigui, va ser molt bonic perquè dius, a vegades hi ha pel·lícules que t'agraden molt i dius, hosti, tant de bo la pogués oblidar com per tornar-la a veure i descobrir-la per primera vegada. I llavors jo tenia el record, hosti, què passa, aquesta pel·lícula jo deia que era bona, que no entenc com me'n podia agradar. I llavors vaig al final dir, collons, hòstia, que bona que és! No me'n recordava, llavors vaig recordar, sí que era la prequela.
Però és que aquesta pel·li està bé que no te'n recordis perquè hi ha molts detalls que està bé que no te'n recordis perquè també hi ha el personatge aquell de... el calvo...
Sí, que
també sortia a The Office...
Sí, correcte.
I és que pot ser un mateix personatge.
Perfectament.
I et quedes com... Uala, és com un spin-off de The Office, però alhora és la prequela de Destino Final i com més hi vas pensar... A mi és una pel·li que em diverteix moltíssim i no entenc el perquè, però jo em diverteixo molt amb aquesta entrega. Potser és pel final, però hòstia, ja només l'autopista m'amola molt.
Sí, l'accident és molt espectacular.
Sí.
És que és una disaster movie.
Està molt ben fet i m'agrada molt. I ja només per això ja la compro molt. I al ser l'última, suposo que també és la que vaig mirar més vegades, perquè a l'última era com va, anem refrescant-la junt amb la primera, i per això li tinc bastant de pressi.
Sí, sí. De fet, ells ja l'havien planificat com que fos una prequela que succeís abans de la primera pel·lícula i torna el personatge, en aquest cas, de Tony Todd, però, clar, és com que llavors hi caus, no? Dius, sí, perquè és veritat que totes les pel·lícules, més o menys, havien fet alguna referència a l'accident d'avió, al 180, etc. No? Però i la gent coneixia les normes de segones. Però en aquest cas no hi ha cap referència a les normes, ells com que les descobreixen per primera vegada i en cap moment hi caus que realment van abans.
I amaguen molt bé la tecnologia, amaguen molt bé el fet que no fan servir telèfons mòbils, sí.
Sí, sí, és brutal. I aleshores és com, al final és com pren tot sentit, no? Però bé, està molt bé que te sorprenguin en aquest aspecte. Sí, sí.
I que té la mort de l'operació a l'ull.
Ui. Que ho vaig passar...
Que és el motiu per al qual molta gent, també aquesta fòbia, molta gent no supera dioptries, com ara en Jacint, que s'està assenyalant a si mateix, perquè també és una fòbia d'aquestes. És que al cap i a la fi, no, o sigui, el que fan és aprofitar pors que ja existeixen.
Mm. Bueno, ens hem oblidat...
La gent ja li tenia por al tauró abans de Jaws. El que passa és que ho fan en fòbia col·lectiva.
I hi ha una escena que també, que és una pel·lícula anterior, no és d'aquesta, la del nen que va al dentista, no? Que també la dormen... o sigui, és com que tot pot matar, no? No sé ara de quina pel·lícula és, que és un dels protagonistes, un nen que el porten al dentista i que... un adolescent, però no mor el dentista, acaba morint quan surt de la consulta, no? Són d'aquestes morts que t'acaben donant falses pistes, però que sí que sembla que la mort el vagi a matar, però que s'acaba salvant per diferents circumstàncies. No sé si és aquella que surt en coloms, també.
Sí, sí, és la que els coloms, sí. Després de la consulta del dentista, els coloms fan que no sé qui s'espanti i caigui no sé què de vidre a sobre de la mare, o de tots dos, no recordo. No, del fill.
Del fill, sí. La mare ho veu i cau sobre el fill i queda... Doncs...
I aquí és un, els coloms és el, sí, és un dels triggers d'aquesta escena.
Sí. Doncs aquí, com deia en Jacint, l'escena de l'operació làser, que és absolutament esfereïdora, que és que per altra banda, dius, a veure, quin metge marxaria en aquell moment, deixaria la pacient sola, no? I, bueno, és que, clar, és, bueno, aquesta és la gràcia que té aquesta saga de pel·lícules, no? I el repartiment potser és dels més desconeguts o de que no hem vist gaire enlloc. Hi ha Nicolas D'Agosto, que segurament doncs, es veu dedicat a fer un piló de sèries d'aquestes doncs, que mira en Jacint. També tenim Jacqueline McInnes-Wood, que fa el paper d'Olivia, que és una actriu que aquesta li he buscat el currículum, però, esclar, ha fet 2.527 capítols de Bellesa i Poder, que era una sèrie que ja es feia quan jo era petit, a la 2, i que es
encara
veu que
es fa.
Encara es fa, que té 10.000 i pico capítols.
Sí, la posen. Jo quan vaig a la cantina, aquí a la feina, la posen.
Bellesa i Poder.
Sí, que no es diu Bellesa i Poder, es diu no sé què.
Sí, però aquí es va titular, a més, a la 2, sí, en català, sí. Bellesa i Poder. Sí, sí.
Ara et busco com és en anglès.
Bueno, són aquestes típiques sèries...
És no sé què, The Bold. The sí. Bold and the Beautiful. O sigui, el que s'arrisca i el formós.
Sí, doncs aquí és igual, Bellesa i Poder ens està bé. Llavors Emma Bell, que és la protagonista femenina, i Miles Fisher, que és aquest actor clavat a Tom Cruise, que jo no podia deixar de veure Tom Cruise a tota la pel·lícula. De fet, Francesc és un actor que ja ha fet broma d'això, no?
Sí, de fet té una empresa d'intel·ligència artificial que una de les primeres coses que va fer, o ni que sigui per promoció, va ser el deepfake, de manera que s'assembla moltíssim a Tom Cruise. De fet, imita els gestos, la veu és la mateixa. Uh-huh. La mateixa. És molt semblant a la de Tom Cruise.
Bueno, i per internet trobareu un fals comercial del 2020 fent veure que Tom Cruise es presenta a les eleccions americanes i és aquest actor que fa de Tom Cruise. I és que s'assembla un piló, eh? Vull dir...
I el seu personatge és una referència més al cinema de terror, és Peter Fredkin, com William Fredkin.
Sí, sí. Bueno, sempre... Bueno, i el protagonista Sam Lawton, també, no? Vull dir que van a buscar noms així ben coneguts. Aquesta, doncs, també diria que es va estrenar en 3D, tot i que em sembla que és un 3D reconvertit. Diria que no es va rodar en càmeres 3D, però bé.
És com el que valia rodar en càmeres autèntiques 3D. Era un pastón que...
Ara anem ja per la sisena, Bloodlines.
Family. You don't get to pick the one you get. Just gotta love the one you got.
I always knew this day would come.
I got it.
I don't think you got it.
I held him off for years.
Charlie! I seguim amb la sisena pel·lícula Final Destination, Bloodlines. I a veure, Francesc, Jacint, què us ha semblat ara que ja l'heu vista?
Jo m'esperava una cosa millor. Pel tràiler... m'he sortit bastant igual.
Jo, és que també, quan he sortit del cine, és que m'he quedat igual de com he entrat a com he sortit. Decepció, perquè m'esperava una cosa que... no sé. O sigui, si recuperes una saga, que hi hagi algun motiu pel qual recuperes la saga. Un, perquè aportes coses noves, perquè ets molt trencador, o bé perquè tornes a fer exactament el mateix. I aquí vol ser tantes coses que no acaba siguent res i això, una oportunitat perduda i deixem morir la saga, sisplau.
Doncs em sembla que ho porteu
doncs
clar.
Doncs no, eh?
Ja.
Tot el contrari, això el que ha fet és reviure-la. A veure...
Sí, és una seqüela amb ànima de rebut, no?
Sí, totalment. A veure, a mi hi ha coses que m'han agradat i coses que no, que ara les comentarem. De fet, a veure, no és ni molt menys de les que més m'ha agradat. Jo continuo posant doncs, la 1, la 3 i la 2 en el podi i llavors vindria aquesta. I llavors ja posaria la 5 i la 4. Val? Per tant, aquesta estaria més o menys dintre de la meitat al meu rànquing. Què hi he trobat de problema? Potser, però és una cosa que ja venia arrossegant la saga en les últimes pel·lícules, que és massa CGI i poc efecte pràctic. Crec que hi ha un abús, però és una cosa que ja ve bastant d'aquí. També és la més llarga de la saga, són 110 minuts, quan la resta duraven 90 i crec que segurament no calia. No hi ha escena postcrèdits, per tant, estigueu tranquils, tot i que hi ha algun moment que sembla que n'hagi de tenir... I fa algunes alteracions a la fórmula habitual que, bé, a mi m'ha agradat. És a dir, el fet aquest de fem que sigui la línia familiar a partir d'aquí, li dona una perspectiva que és diferent. Això a mi no m'ha semblat malament. Del que més m'ha agradat, l'aparició de Tony Todd. Crec que després, doncs, quan entrem en els moments de la pel·lícula amb spoilers, però m'ha semblat un moment molt emotiu i pel fet de trencar aquesta barrera entre realitat i ficció. Divertida, sense més, i crec que no fa cap mal a la saga. Vull dir que a mi, en general, bé sense matar-me.
He passat vergonya al cinema veient aquests actors. A sobre personatges que apareixen a mitja pel·lícula que dius, però per què em treus aquest personatge que no m'està portant res? I l'únic actor que ho fa mínimament interessant, bé, és el que ja veiem al tràiler, que és l'únic que li veig una mica gràcia per la resta. El CGI és cert que té escenes que estan molt treballades i molt ben fetes en CGI, i n'hi ha d'altres que és horrorós. Però, clar, al ser companyies diferents, clar, a vegades tens millor resultat i a vegades tens pitjor resultat. I el que és divertida, em diràs tu on has vist la comèdia. Perquè les altres sí que hi havia una mala llet molt notòria. Aquí, com que tan aviat és un drama familiar com intenta ser així una mica cínica, no funciona per enlloc. Si aquesta ja és la base de la pel·lícula...
Bé, bueno, a mi l'escena de la barbacoa, bé, m'ha agradat. Vull dir, està bé, és entretinguda, està ben feta.
Havies dinat bé abans d'anar a veure la pel·lícula.
Sí, la veritat és que sí, havia dinat molt bé.
Vas dinar bé i vas arribar allà, bueno, anem a passar l'estona.
Sí, no, tampoc anava amb masses pretensions. Però bé, està bé, vull dir, juga amb l'espectador, que és això que ha de fer, no? A veure com acaba morint, no? Pel vidre que ha anat a parar en el gel o per què exactament. Llavors tenim també la de la casa de tatuatges, que és una altra mort que ja havíem vist també pràcticament en la seva totalitat en un teaser que dius, és molt bona escena, aquesta no em negareu que no està bé, aquesta està molt bé.
Està bé, però és molt forçada, molt. O sigui, s'acaba de morir el meu pare.
El teu pare.
Sí.
Vaig a fer hores extres perquè soc bon paio. Em quedo fent unes cestes que no vull, però em dedico a fer un tatuatge que el fa malçada, que no té ni plantilla ni res, i fa unes lletres cursives que flipes. I a sobre cau i el cor aquí... L'escena suelta està molt bé, però dins el context no.
A mi em sembla increïble que llavors aparegui just el matí següent,
sí,
quan descobreixes que l'incendi no l'ha afectat.
Ja, és molt...
I ho porta en secret, ningú sap. I fixa't, ningú sap. O sigui, diu, lo he llamado i no contesta. Has trucat al seu germà, a la seva mare...
Però llavors està jugant, crec que divertit, amb el fet de que és immortal, el fet de posar-se en perill en determinades situacions, vol dir, a mi no em passarà res i tal, no? És a dir, va jugant amb tota aquesta història i aquí hi ha un petit homenatge, no?, en el moment aquell en què està parlant allà i que sembla que l'atropellarà un cotxe quan es distancia, no?, que és aquesta escena que recorda la primera pel·lícula, però en aquest cas el cotxe passa pel cantó i no l'acaba atropellant, no? És la petita diferència respecte a l'original.
M'han comentat, no he llegit l'article, però un col·lega d'aquí s'ha llegit un article sobre la peli aquesta, la saga, i pel que sembla tot el discurs de Tony Todd és improvisat.
No tot. En part. En un determinat moment dintre de tot el que era el guió i que diu tot això, és quan al final doncs li van dir que improvisés i el que fa ell és parlar de la seva pròpia mort. Una de les coses importants és el personatge de Kimberly que surten aquí, no? Recalca el fet de que Kimberly, que és la protagonista de la segona pel·lícula, va ser l'única supervivent. Pel fet de que va ser l'única que realment mor i és ressuscitada en vida. És l'únic personatge amb el qual ha passat.
Amb el policia.
Sí,
que té al final.
Podríem deduir que el policia continua viu també perquè ella talla la cadena. Per tant, el policia Thomas també continuaria viu. D'entrada,
eh? No el veiem morir.
No, però en teoria talla la cadena. Per tant, el poli hauria de ser viu, però vaja, és ella la que tanca la cadena. Està bé perquè és un fil penjant que ens havia quedat d'aquella pel·lícula, que és l'única que planteja, a banda de la primera, supervivents, perquè llavors a partir de la tercera ja veurem com moren tots i que no hi ha, doncs, per tant, cap possibilitat de vida, però bé, bueno, és una manera per poder tornar aquest personatge en futures entregues, penso jo, eh? Doncs res, acabem aquí ja aquest especial Final Destination. Escolta, us espero l'any que ve. Hem de fer el mateix amb Sé lo que hicisteis el último verano, eh?
A favor.
Aquí la tenim. Anem a acomiadar. Adéu.
Adéu.
La setmana que ve tenim previst tornar a un lloc molt acollidor per a nosaltres, a la galàxia molt llunyana. Mentrestant, aneu en compte quan sortiu al carrer perquè recordeu, com hem vist a Final Destination, qualsevol cosa és un perill. Cuideu-vos moltíssim, ningú no és perfecte. Fins aquí la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la podeu escoltar a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.